Escoltes A mig matí.
I a mig matí saludem a la Isabel Jové i comencem Oblidades per la Història. Molt bon dia, Isabel.
Bon dia.
Com va tot?
Tot bé.
Molt bé, doncs avui de qui parlarem?
Mira, avui parlarem d'una dissenyadora de moda italiana que va estar molt lligada al surrealisme i que probablement molts de vosaltres coneixereu, ja que va arribar a ser molt popular. Ella va ser una dona provocadora i controvertida i va revolucionar l'alta costura durant el període d'entreguerres del segle XX. I va aportar tantes innovacions al món de la moda que encara avui perviuen. Mm-hmm. I el seu nom és Elsa Schiaparelli.
Doncs som-hi.
Vinga, doncs. Elsa va néixer al Palazzo Corsini, a Roma, el dia 10 de setembre de 1890, en una família aristocràtica i culta. La seva mare era la marquesa Maria de Dominicis i el seu pare, Celestino Schiaparelli, a més de ser el degà de la Universitat de la Sapienza, també era orientalista i una autoritat en sànscrit. Elsa també tenia un oncle que era astrònom, germà del seu pare, Giovanni Schiaparelli, que li va estar ensenyant coses sobre els cels i els planetes durant molts anys. Però el que ella va acabar estudiant va ser la filosofia. Mm-hmm. Per aquells temps, ella també escrivia poemes eròtics, que, com podem imaginar, no eren del gust de la família, no? I la van intentar. Aquesta afició doncs, va fer que la intentessin ficar en un convent, no? La van anar a portar en un convent, però ella de seguida va iniciar una vaga de fam i la van haver de treure, perquè si no...
Caram!
Ella era molt tossuda i tenia un caràcter molt, molt seu, no? Mm-hmm. Bé, doncs als 22 anys Elsa va marxar a Londres i va quedar-se per allà, no? I allà, l'any 1914, va assistir a una conferència sobre filosofia, no teosofia, i mediumnitat, que donava el comte un jove comte, no?, que es deia Wilhelm Wendt de Kerlor, que era un deixeble de Madame Blavatsky, que ja molts de vosaltres també coneixereu, la Madame Blavatsky. Aquesta, bueno, ella era de la teosofia, no? La reina de la teosofia. Llavors va resultar que Elsa i Wilhelm es van enamorar i després de 24 hores de conversació platònica van decidir contreure matrimoni civil. O sigui, una cosa superràpida.
I tant.
Molt a l'estil del que ja veurem que va ser la Elsa Schiaparelli. Bé, doncs, dos anys més tard, la parella va viatjar cap a Chicago, on ell començava una sèrie de conferències. I al vaixell, la Elsa va conèixer a Gabriel Picavia, que era la dona del pintor dadaista Francis Picavia. I entre elles dues, doncs, va néixer el que es convertiria en una gran amistat. Un cop als Estats Units, el matrimoni ja va començar a trontollar, malgrat tot, no? Però, bueno, malgrat tot, tot el que semblava, no?, que podia ser un matrimoni tan bo, no?, doncs no, va començar a trontollar ja ben aviat, no? Però ells van tenir una filla que, bueno, es va dir Maria Luisa Ivonne Rada, però la que anomenarien Gogó, i bueno, van tenir aquesta filla, però això no va fer que ell fos un home fidel, no? Ell no era fidel.
Sí.
I, de fet, va aguantar amb ella fins que es van acabar els diners del seu dot. O sigui que ja veiem de la classe de senyor, per molt noble que fos, no?
I tant, sí, està clar.
No era tan noble d'esperit.
No ho era.
Així que l'any 1920, Wilhelm Wendt de Kerlor va abandonar la seva dona i la seva filla que acabava de néixer, fugint amb la seva amant, que era la coneguda ballarina Isadora Duncan. O sigui que no s'estava amb qualsevol, eh? Uh-huh. Bé, després d'aquest drama, doncs l'Elsa Schiaparelli, com era d'esperar, va haver de viure un temps problemàtic a New York, treballant com a traductora o administrativa o figurant d'algunes pel·lícules i també com altres coses que li anaven sorgint, no? Però finalment, la seva amiga Gabriel Picavia la va posar en contacte amb Marcel Duchamp i amb Man Ray, que ja hem parlat d'ells diverses vegades aquí en aquest programa. Sí. I així la va introduir al cercle dadaista que es movia entre París i Nova York. Bé, doncs una altra amiga del grup, la Blanche Hayes, que era una dona rica i divorciada, li va proposar d'acompanyar-la a París. I Schiap, com li deien ja els seus amics, nous aquests dadaistes, li l'anomenaven així, Schiap, doncs va acceptar i se'n van anar les dues, no? Ella es va instal·lar amb la seva filla a casa de Blanche a París. I ocasionalment l'acompanyava a les cases d'alta costura on ella era clienta, on la Blanche era clienta, no? I aquestes visites van anar propiciant que Schiaparelli comencés a entrar dintre del món de la moda, de tal manera que quan corria l'any 1925 ja s'atrevia a fer vestits per a les seves dues millors amigues, I un cop que va constatar, no, que els seus vestits tenien èxit, no, va oferir-se com a dissenyadora independent a algunes de les petites cases d'alta costura que hi havia per París. Eh? Ja n'havien unes quantes, no? I ella es va anar oferint. Uh-huh. I va succeir una cosa interessant, i és que una amiga de Blanche va comprar una d'aquestes empreses i la va contractar amb ella com a dissenyadora. I encara que ella va treballar allà durant poc més d'un any, això li va donar l'oportunitat d'aprendre tot el que li calia per decidir-se finalment a instal·lar-se pel seu compte. O sigui que això va ser una cosa molt bona per ella.
I tant, que va ser.
Així que, doncs, l'any 1927, Elsa Schiaparelli va presentar la seva primera col·lecció, que, per cert, va cautivar tothom. I es va convertir ràpidament en l'últim crit de la moda de París. Després ella va exportar la seva col·lecció als Estats Units i allà va tenir també un èxit rotund, no? O sigui que ella tenia un èxit clamorós. Durant aquell any 1927, també ella va obrir a París la seva primera botiga, anomenada Pour l'Esport, o sigui, per l'esport. Ella va introduir la faldilla pantaló al vestuari femení i també a l'esport, no? Perquè l'any 1931 va dissenyar la primera faldilla pantaló per a la tenista Lili Álvarez, que per cert va ser considerada en aquells moments escandalosa, no? Però clar, era normal, no? I ella, però, era una dona molt... d'estar a l'última, a l'actualitat més vigent, no? Tenia aquest compromís amb l'actualitat, no? I amb el progrés. I eren importants per ella totes aquestes coses que succeïen en el món, no? Així que quan va aparèixer el primer avió comercial, que es deia Boeing 274, ella també va dissenyar un mono de pilot per a dones, inspirat en les seves clientes, les aviadores Amelia Earhart i Amy Mollison. O sigui, ella ja tenia una gran clientela, eh? entre les persones que estaven en aquell moment a la màxima, no?
Sí, sí, sí.
O sigui, la seva dedicació a la moda i la seva creativitat la van convertir en una de les dissenyadores més importants del segle XX. Ella va assolir el més gran reconeixement durant la dècada de 1930. apostant pel cantó esport de la moda, com ja hem dit, no? Al contrari del que feien altres grans dissenyadors de l'època, no? com eren, pues, per exemple, la Coco Chanel, de la que, per ser l'Elsa, va ser sempre una eterna rival, no? I tots aquests dissenyadors, doncs, es dedicaven a treballar l'alta costura, molt més clàssica, no? Ella era molt més trencadora, no? I original. Mm-hmm. Així que va ser controvertida i independent, i va ser considerada una dona difícil i ególatra inclús, però molt innovadora i original, com hem dit. Els seus models eren atrevits i sorprenents, sobretot per a la seva època. Es caracteritzaven per la seva modernitat i desembaràs, sovint incloent elements extravagants com ara barrets en forma de sabata, o estampats figurant llagostes, guants amb les ungles pintades i amb anells, per exemple, que ja venien amb això directament, i coses encara més extravagants, no? Ella també va introduir a la moda colors llavors sorprenents, no? Com ara el shocking pink, o sigui, el rosa fúcsia era, que ella l'havia tret de les flors que tenia al jardí amb aquella casa on vivia en aquells moments, no? Aquells colors tan forts, no? I també va introduir les ulleres de sol, la llançaria, els bossos en firma i fins i tot les desfilades de moda, en tant que espectacle, van ser invenció seva. O sigui que ella va introduir una sèrie de coses que encara funcionen avui en dia i que són molt, molt importants, no?
Mm-hmm,
o sigui
molt
que
bé.
L'hem de tenir en compte.
I tant que sí. Mm-hmm.
Hem de pensar que el fet de que ella fos amiga íntima dels membres del moviment surrealista va permetre una comunicació i una interacció entre els seus diferents medis d'expressió. O sigui, ella va arribar a ser apodada la dissenyadora del surrealisme, de tan unida que estava amb aquest grup. Elsa es va convertir en la col·laboradora essencial d'aquest moviment artístic, aportant al grup les seves opinions sobre la forma de veure l'art. I ells també l'ajudaven amb ella a veure una altra manera de fer moda, no? Propiciant així que els vestits de Schiaparelli es transformessin en objectes d'art surrealista per ells mateixos. O sigui, eren tot un aconteixement d'art
sí, sí.
A la moda, era un body art.
Molt bé.
De fet, ella va treballar conjuntament amb alguns artistes del grup, com per exemple Jean Cocteau, però sobretot amb el pintor Salvador Dalí, amb qui va col·laborar creant el lobster dress, que vol dir el vestit llagosta, no? O sigui, ella va formar també amb Dalí un duple creatiu que va derivar en el que Dalí es convertís en l'il·lustrador oficial dels perfums d'ella i també en el defensor de que la moda era una funció simbòlica de l'avantguàrdia, proclamant a l'Elsa Schiaparelli com a la reina de l'avantguarda, no? De fet, ella complia així el seu somni de casar la moda amb l'art. Era un somni revolucionari que va influenciar molt en tots els nivells de l'expressió humana, no? O sigui, va ser un somni molt especial, clar, i molt important, perquè ha canviat, doncs, la manera de fer moda, no? Bé, com tots sabem, l'any 1939 va esclatar la Segona Guerra Mundial i ella va aguantar a París un temps fins que en 1940 ja va decidir marxar a New York, passant per Lisboa. A Lisboa s'hi va quedar durant 4 anys. però després va anar cap a New York, no? El seu establiment a París va continuar obert gràcies a la dissenyadora Irene Dana. I un cop acabada la guerra, l'any 1945, ella va tornar a París. Era un París totalment diferent, devastat, no?, per la guerra. Però ella va continuar fins al 1954, any en què el negoci ja va quebrar degut a la crisi provocada per la postguerra, no? Les coses ja no eren com abans. Llavors, Elsa Schiaparelli va publicar la seva autobiografia i, de fet, va desaparèixer. Va desaparèixer ja del món de la moda, no? Ella. Però el 1969 ella va fer una donació de 70 vestits i accessoris al Museu d'Art de Filadèlfia. I finalment, l'any 1973, ella va morir als 83 anys. Però la seva creativitat segueix, com ja hem dit, inundant d'inspiració i tendències la nostra vida actual. A la seva mort va haver una pausa amb la continuïtat de la seva firma, però l'any 1977, o sigui, 5 anys després, la seva botiga va tornar a obrir, dirigida per un equip de dissenyadors. Després es va tornar a tancar i no va ser fins al mes de juliol de l'any 2012 quan es va reobrir de nou la Maison Schiaparelli a la plaça Vendôme de París, com estava normalment.
Molt bé.
En aquell mateix 2012, el Met, o sigui, Met Gala, un dels events del món de la moda més importants que es celebren cada any, li va dedicar una exposició amb la que compartia protagonisme amb Miuccia Prada, titulada Conversacions impossibles, que comportava una sèrie de diàlegs molt interessants sobre la relació entre la moda i l'art. O sigui que sense cap mena de dubte, Elsa Schiaparelli continua renovant, motivant i impulsant a crear i a admirar la cultura de la moda fins als nostres dies, encara que no sigui present ella. Però malgrat tot això, i fora dels àmbits de la moda, el seu nom no és ni de lluny tan reconegut com ho poden ser els dels seus contemporanis o els seus col·legues dissenyadors masculins. Per exemple, Balenciaga, Versace, Christian Dior, Giorgio Armani o Yves Saint Laurent. O sigui, sabem que els Schiaparelli sí que hi haurà gent que la conegui, però hi ha molta gent que no sap la importància que va tenir aquesta dona.
Sí, és així.
Només pel fet de ser dona, encara que va tenir aquest èxit.
És terrible, eh? És terrible. Quan més històries coneixem, més terrible es torna.
Sí, noia.
Aquesta ocultació, no?, del talent femení.
Així, sí.
Molt bé, doncs, Isabel, ho deixem aquí.
Sí, molt bé, maca.
Moltes gràcies, que vagi bé.
A vosaltres, igualment. Adéu.